Alcatel IVA en tienda web y todo en la nueva app del Corte Inglés. Si no la tienes, descárgatela ya.
Ya estamos en las 12:20, 11:20 en Canarias. Es el momento de su COPE más próxima.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Cataluña y Andorra.
Estás informado.
Gràcies, Carlos. 10 minuts, arribem a 12:15 del migdia. Benvinguts a la vostra COPE més propera, COPE Catalunya i Andorra. Soc el José Miguel Cruz i estic encantat de parlar amb vosaltres i amb l'esperança i amb la il·lusió d'haver escollit uns temes que us agradin. Ja sabeu que avui divendres, sempre a la darrera part, quan arribem a migdia, farem un punt d'oci, no? Parlarem de propostes de cara a aquest cap de setmana, que hi ha coses interessants per tota la família, i de cinema. Però d'entrada, si us sembla, faré una pregunta. I la pregunta que faig és... Què creieu vosaltres que ha de tenir uns governants perquè siguin efectius? Perquè no siguin incompetents. No em refereixo a Sánchez ara mateix, eh? També. Però no només a Sánchez, que hi ha prou pals rep i aquesta, els meus companys els hi donen a Sánchez i companys. A tots em refereixo, eh? Bé, d'entrada, si em permeteu, faré una suggerència, que siguin previsors. És a dir, que els grans problemes d'estat, de la població, doncs els tractin amb una certa previsió. Sí, és cert, tothom es pot equivocar, eh? Tothom es pot equivocar. I aquesta és una altra qüestió. També que siguin que tinguin aquesta humilitat, possiblement, de quan s'equivoquen, diguin, ei, m'he equivocat, ho sento, rectifiquem. Però la previsió és important. Vosaltres creieu que el problema que tenim avui en dia a nivell Espanya, agreujat a les grans ciutats, com Barcelona, encara que ho concentrem a Catalunya, però és un problema genèric, eh? Creieu que el problema de l'habitatge era un problema que es podia preveure? Quan refereixo preveure, em refereixo als lloguers, em refereixo a aquesta inseguretat jurídica que tenen propietaris que els frenen a l'hora de posar el seu pis en lloguer, per problema d'ocupació, problema d'accedir a l'habitatge, problema de l'especulació, problema dels preus inassumibles. Vosaltres creieu que això era previsible? Bé, la resposta és ben fàcil, sí. Sí, és un tsunami que es veia venir. És un tsunami que avui no podem dir, oh, si és que, oh, sorpresa. No, això es veia venir. Això es veia venir. Tot això ve, segurament, com heu bé endevinat, per aquestes noves propostes que hi ha al govern, aquestes 12 medidas, com les proves d'Astèrix en el libro Les proves del César, doncs 12 propostes per millorar l'accés a l'habitatge, que han fet d'entrada el govern, que són les que es posaran en marxa, i les que ha posat en marxa o ha proposat també l'oposició, Feijó. Doncs... Tinc moltes coses. Mire, hi ha una dita en castellà que és mejor más vale tarde que nunca. Això és cert, más vale tarde que nunca. Però és que és tarde, eh? És que és tarde. Això no es podia haver començat a fer quan es sospitava que tindríem un problema important? I sabeu el què? Que està bé que arribin ara, eh? Està bé, tant les d'uns com les d'altres. Perfecte, genial, perquè això segurament ajudarà a tothom. Però la pregunta que em faig i que em fa molta por, i us trasllado, perquè la reflexioneu amb mi agafadets de la mà, és... sabeu el que passa moltes vegades quan es fan les coses de pressa? Que a vegades no surten bé. Espero que en aquest cas m'hagi equivocat. Ja sabeu que el problema de l'habitatge, l'accés a l'habitatge, és tan urgent i greu que, bé, en qüestió de pocs dies, el president del govern i el líder de l'oposició doncs han rivalitzat en això, precisament, en una coreografia magnífica de mesures i propostes per afrontar una crisi que afecta especialment les joves. Yo tengo esto, pues yo más. Fan más vale tarde que nunca, però fa una miqueta de vergonya aliena això, eh? Yo tengo esto, pues mira, la mía es más grande. La medida. El líder del PP, Feijó, ha posat sobre la taula un paquet de propostes amb el focus de posar a estimular aquesta oferta d'habitatges, promovent doncs, la construcció, la compra, i han dicho los otros, pues, oye, que estamos en el gobierno, pues no vamos a permitir que nos pasen la mano por la cara, pues tengo más, yo tengo más. I el president del govern, el Pedro Sánchez, doncs, ha proposat aquestes 12 mesures centrades en la regulació del lloguer i a reduir la demanda. Yolanda Canales, benvinguda, com estàs?
Què tal?
Espero que les coses no hagin estat ràpid i malament.
No sé, en tot cas sí que podrien ser, les propostes podrien ser complementàries perfectament, no, però com estem en aquesta fase en què ningú no es parla amb l'altre, que aquest és el problema...
Aquest és el problema, perquè doncs... si totes les mesures són bones, ostres, que facin d'un gran massa perquè és un problema de tots, que no té color.
Agafar la millor d'aquí i la millor d'allà, perquè igual la que ha presentat el líder de l'oposició hi ha alguna que és molt bona i també hi haurà alguna molt bona que ha presentat, en aquest cas, el Partit Socialista.
Però escolta'm una cosa, Iolanda, tu saps tan bé com jo que ara mateix això que dius que és tan raonable, és una absoluta quimera.
Clar, però hi ha coses, davant la situació greu que ells mateixos reconeixen, que igual s'ha d'optar per un pacte d'estat.
Correcte,
no? Hi ha pactes d'estats a fer, doncs pacte d'estat per l'habitatge, pacte d'estat per l'educació, per exemple.
Correcte.
Però el cert, el problema principal és que hi ha una falta d'habitatge, i sobretot habitatge a un preu assequible. L'ideal seria que fos habitatge públic, no? Però quin és el problema també? Que les administracions no han fet els deures, i el que no poden fer, que és el que està passant ara, carregar la responsabilitat en els propietaris. Què és el que passa? Ho estem veient, per exemple, doncs que quan a un propietari li ocupen la casa o no, que, o hi ha un que ocupa, que no li paga el lloguer, es declara vulnerable i abans d'iniciar un procediment de desnonament, doncs s'ha d'oferir un lloguer social. Doncs home, escolti, potser no, eh? Potser la primera responsabilitat és de l'administració, que, com dèiem, no ha fet els deures. I ara, doncs, i no només això, i s'han fet tantes normes que han encotillat tant els propietaris que no tenen tant de marge de maniobra, per exemple, quan tenen una ocupació o amb el tema del lloguer, què és el que està passant? Doncs que estan retirant els seus habitatges del mercat, els estan venent, i això el que està provocant és una escalada de preus. Potser s'hauria de començar també per aquí, eh? Per començar a canviar aquelles lleis doncs, que precisament han empitjorat la situació. De moment, efectivament, el que ha fet el govern, Pedro Sánchez, és presentar una dotzena de mesures que, a parer seu, doncs, podrien canviar el rumb de la situació. Per exemple, que es transfereixin habitatges i sòl a una empresa pública de vivenda que s'ha de crear. S'incorporaran, en aquest sentit, doncs, les 13.000 vivendes que té la Sareb de forma immediata. Aquesta empresa també tindrà prioritat en la compra d'habitatges i sòls amb caràcter supletori respecte al dret de les comunitats autònomes. També es blinda l'habitatge protegit de l'Estat, o sigui que aquesta, no, lo típic, és una vivenda de protecció oficial, doncs que mantinguin definidament la seva titularitat pública. Ara, passat uns anys, es pot demanar el seu aixecament, doncs no, que sigui indefinida. També el llançament d'un nou PERTE per a la innovació i modernització de la construcció industrialitzada i modular en Espanya, això vol dir construir cases en menys temps, en menys despeses i amb una major sostenibilitat ambiental. A Barcelona, per exemple, s'estan fent algunes construccions de promoció pública o s'estan plantejant que van en aquesta línia. També que hi hagi un sistema de garanties públiques que protegeixin tant els propietaris com els inquilins que participin en lloguer assequible. Sempre estem parlant d'això, propietaris, inquilins, però l'administració tampoc és que s'impliqui potser com hauria de fer. Després, proposició al Congrés perquè hi hagi una excepció fiscal del 100% de l'IRPF per a propietaris que lloguin el seu habitatge segons l'índex de preu de referència publicat pel Ministeri. Això vol dir, en definitiva, que rebaixin preus. Si el tenen a 800, ho estic inventant, doncs que siguin a 600, que és el que fixa el Ministeri. La lluita contra els habitatges turístics, que sigui considerat un negoci, per tant, que paguin més, o es limitarà la compra d'habitatge per part d'extracomunitaris no residents, com si els estrangers també fossin responsables precisament, o bona part responsables de la situació que s'està vivint a Espanya.
Doncs traslladem totes aquestes mesures i aquestes preguntes que ens plantejaven aquí amb el senyor Joan Ripoll, que és director del Grau d'Economia de la Universitat Abat Oliba Ceu. Joan, bon dia, benvingut.
Hola, bon dia.
Gràcies per estar aquí amb nosaltres, Joan. D'entrada, quina pinta o quina impressió són aquestes mesures que ha posat el govern a sobre la taula per intentar millorar el tema de l'habitatge? Quina pinta tenen?
Bé, una mica tu a la teva entradeta has fet un resum perfecte de la situació. Si és vital, més valer tard que nunca, però aquestes mesures evidencien en perspectiva, doncs la manca de previsió dels diversos governs que ha tingut a Espanya. És un problema que es podia preveure, que s'aventurava, i aquesta manca d'una política consistent al llarg del temps en matèria d'habitatge, doncs explica en part o en bona part la situació que ens afecta actualment. I aquest conjunt de mesures que coincideixen des de la perspectiva del govern, és a dir, des de la perspectiva de la posició del Partit Popular en el diagnòstic de dificultat per accedir a l'habitatge, el greuge que això suposa des del punt de vista d'equitat per les persones, especialment els joves, a l'hora d'accedir a l'habitatge, crear una família o crear una llar, doncs són mesures que poden arribar a ser encercades si s'acaben aplicant, això és cert, però la qüestió és si es mantindran en el temps, si seran consistents temporalment, perquè aquest és el problema de fons.
És un problema de fons, correcte. Bàsicament, és veritat que dona aquesta sensació de... Bueno, ràpid i corriendo, i com els altres han presentat unes, jo presentaré unes altres. I aquesta és la por, si són d'aquestes, com deia abans, que són ràpides i corriendo i a veure què surt, o no, quan passen coses d'aquestes tipus habitatge o per revitalitzar economia i demés, hi ha unes tecles determinades que són apuesta segura.
A veure, l'avantatge o la sort d'aquest conjunt de mesures vinguin del cantó que vinguin, del govern o de l'oposició, és que coincideixen amb el diagnòstic, això ja és un gran què, i tot i que les solucions focalitzen un al cantó de l'oferta del propietari o bé de la demanda del comprador, és a dir, l'incidència, el focus és diferent, el compartir el diagnòstic i la divergència del focus en moltes qüestions, paradoxalment o afortunadament, segons com es miri, són coincidents on tenen certes similituds. I això és un avantatge a l'hora d'arribar a una entesa entre el govern i l'oposició per, d'una vegada per totes, dur a terme doncs, mesures consistents, és a dir, que s'apliquin i s'apliquin de manera coherent al llarg del temps per començar a solucionar d'una vegada per totes el problema de l'habitatge. Mesures com l'accés al sòl, reduir les traves administratives, oferir bonificacions, ja sigui als venedors, ja sigui als compradors, doncs són un conjunt de mesures, insisteixo, vinguin del govern, vinguin de l'oposició, que intenten, procuren doncs, generar un mercat de l'habitatge, particularment un mercat de lloguer més equitatiu. Més equitatiu tant per als compradors, les persones que volen accedir a una llar, com per als propietaris doncs, que volen tenir unes certes garanties a l'hora de poder... Garanties d'una banda i rendibilitat d'una altra a l'hora de posar en el mercat el seu habitatge.
D'entrada, bé, a part de totes aquestes mesures que presentava doncs, el govern, doncs, una reforma de llei del sòl, el PERTE també que el posava en marxa, per exemple, o els incentius al lloguer, limitar la compra de pisos estrangers... dins d'aquestes mesures, possiblement, el que en trobava a faltar és això precisament al que es fa referència, en una seguretat jurídica perquè propietaris posin el seu pis en lloguer sense tenir por a una possible ocupació i que això se pugui eternitzar en el temps. Possiblement, em dóna la sensació que trobo a faltar això, no? Una seguretat jurídica.
Sí, i justament per això, d'una banda, el govern, doncs, en aquesta bateria de 12 mesures doncs, que anunciava el dilluns, doncs, una de les qüestions que planteja és la possibilitat de que els contractes de lloguer siguin avalats per l'Estat. O en aquesta mateixa línia, el Partit Popular, a través del seu líder, Núñez Feijóo, doncs, també plantejava doncs, que fossin les comunitats autònomes les que oferissin aquests avals. Sigui com sigui, doncs, aquesta possibilitat doncs, dona una garantia o dona una certa garantia si s'arriba a dur a terme, perquè al final s'ha d'aprovar la mesura i s'ha d'executar, però dona unes certes garanties al propietari del lloguer per posar-lo en el mercat de la vivenda i, per tant, acabar augmentant, perquè aquesta és també el tarannà de les mesures anunciades per uns i altres. augmentar o aconseguir, doncs, que el nombre d'immobles que estan al mercat, per tant, l'oferta en el mercat sigui superior i que això, doncs, faciliti l'accés a l'habitatge i moderi els increments de preus que es donen.
Doncs, senyor Joan Ripoll, director del Grau en Economia i Gestió de la Universitat Abat Oliba Feu, escolta, moltíssimes gràcies per aquesta xerrada que has tingut aquí amb nosaltres, molt amable.
A vosaltres, gràcies, bon dia.
I fins i tot trobo a faltar una cosa encara, eh? De totes aquestes grans mesures, tal com ho comentava amb el Joan, trobo a faltar la reforma d'una llei que doni seguretat jurídica als propietaris. I crec que això és una qüestió capital. Joan Canales, moltes gràcies també a tu per portar i comentar amb nosaltres aquestes mesures.
M'ha tancat el micro, Héctor. Molt malament, Héctor.
És que és novato, és becari.
Totalment. Avui com tenemos, es nota que no està acostumat a fer...
Tenim un realitzador, sí, becari avui.
Sí.
Becarios, no. Bé, Yolanda, moltes gràcies. Que tinguis un bon cap de setmana. Va, que de seguida parlarem de moltes coses. De salut amb Medicenta. I després parlarem d'aquest informe que ha presentat la plataforma de funcionaris de presons Marea Blava sobre les agressions i agressions sexuals, fins i tot morts, que va haver la de la Núria, a una presó a Catalunya durant l'any 2024. En parlarem d'això aquí a Herrera Cope Catalunya. Catalunya i Andorra. Però abans, com està la salut del vostre cor? Inscor. Inscor és el centre líder en cardiologia i rehabilitació cardíaca a Catalunya. InscorBCN.com és la seva web. Allà ho trobareu tot, eh? A Inscor cuiden del teu cor realitzant les consultes cardiològiques i tots els estudis necessaris. I t'ofereixen aquesta atenció ràpida i programa la teva visita per quan ho necessitis. Al telèfon 93 425 19 62. I a la web, ja ho sabeu, ho trobareu tot. InscorBCN.com per cuidar de la salut del teu cor.
Herrera a Cope.
Cope Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Cope Catalunya i Andorra.
Atención, paletas, albañiles, reformistas. Cerámica San Andrés les ofrece todo lo que necesitan para su reforma. Materiales de construcción, herramientas, pladur, tuberías. 2.500 metros cuadrados dedicados a la reforma dentro de Barcelona. Cerámica San Andrés, en Plaza Mossèn Clapés 23 de Barcelona. 93-345-5102. Parking clientes en nuestras instalaciones. Y ahora le descontamos el IVA en cada compra.
¿Te sientes atrapado con una propiedad heredada? Con Heredex puedes vender tu parte del inmueble y olvidarte del problema. Despídete de conflictos. Vende tu parte a Heredex. Cuando recibir una herencia causa problemas familiares. Cuando te arrepientes de haberla aceptado. Cuando quieres deshacerte de esa parte del piso porque solo te supone un coste y no un beneficio. Heredex. HEREDEX. Visítanos en heredex.es y vende tu parte de la herencia. Contacta con Heredex y deja atrás los problemas heredados.
En FlexiCar hay muchos cars, 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 en FlexiCar.
FlexiCar, muy flexi, muchos cars.
En FlexiCar.
Una vida sexual satisfactoria es sinónimo de estabilidad en la pareja. En Clínica Masculina Europea tratamos con los métodos más modernos la disfunción eréctil, eyaculación precoz o la falta de deseo. Centro de referencia en Barcelona y Girona. Especializado en disfunciones sexuales masculinas. 93-219-3060. Clínica Masculina Europea. 93-219-3060.
¿Cómo lo hacía Lidia cuando te pegaba?
A Cope Catalunya.
Sí, yo la escucho todas las noches.
Pero momentos. Amb Luis Rodríguez. On ens agrada estar en tot moment.
Bé, ara mirem una cosa. Imaginad que vuestra rodilla empieza a hacer esas cosas que hacen producto de la edad, la artrosis. O sea, no sé si sería artrosis de rodilla, cuál sería el nombre adecuado, pero que sabes que es una cuestión ya degenerativa, que además es uno de esos puntos claves. Hay un lugar donde te pueden echar una mano, Medicentra. Y tenemos con nosotros al doctor Humberto Los Certales de Medicentra. Humberto, buenos días, bienvenido.
Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Oye, ¿cómo fastidia esto de la rodilla, la artrosis de rodilla? No sé si es de las más frecuentes o de las que antes se notan.
Es bastante frecuente y bastante incapacitante. Por tanto, yo siempre digo que estadísticamente tal vez es la que más tratamos en el centro, todo y que tal vez si me hacen unas estadísticas, pues la artrosis de la espalda, la artrosis del cuello, la artrosis de la cadera también son importantes, pero yo diría que las rodillas de las más frecuentes, de las que más tratamos, porque son muy invalidantes, porque una persona con artrosis de rodilla pues se ve que no puede caminar bien, que le duele levantarse, que le incapacita, y entonces claro, busca soluciones, y con medicina regenerativa la verdad es que tenemos resultados extraordinarios en el caso de la artrosis de rodilla.
¿En qué porcentaje se puede solucionar el tema de la artrosis de rodilla?
Bueno, nosotros tenemos una visita informativa gratuita para que podamos analizar, porque vemos las pruebas y vemos, porque esto se ve en la resonancia o incluso con radiografías, ya tienes una idea, pero con la resonancia se ve muchísimo mejor, ya puedes ver un poco el grado de destrucción. Cuanto más degeneración, más cuesta, o a veces la recuperación no es completa. Pero si estamos hablando de grados 2, 3, que son los más habituales, que son los que dan sintomatología, grados 1 no suelen venir porque no suelen tener ciertas molestias, pero pueden aguantar. Pero 2, 3 ya son personas que ya se lo notan, entonces vienen. Los 2, 3 los arreglamos prácticamente al 100%, va, 95%. Y el grado 4, que es el que ya está más complicado, hay más degeneración, hay más destrucción, incluso puede haber una cierta deformidad, pues ahí podemos arreglar el 60, 70%, porque claro, hay un tipo de degeneración que ya no va a ser posible reparar, porque el propio cuerpo, recordemos que la medicina regenerativa utiliza recursos del propio organismo para repararse. Por tanto, lo que nosotros hacemos es incentivar esta regeneración o poner unas células de regeneración, etcétera.
Humberto, ¿y cuánto se tarda? O sea, yo voy a esa primera visita informativa, tú me dices, primera visita informativa gratuita, todo hay que decir, tú me dices, bueno, pues mira, tenemos este cuadro, es tal cual, y a partir de aquí, ¿qué se hace? ¿Cuánto se tarda en llegar a esa recuperación?
Pues normalmente yo lo que hago es empezar por lo más fácil y más económico, porque es así como hay que hacerlo, yo creo, y por tanto, normalmente me espero en 5 o 6 semanas con ozono fundamentalmente, porque es muy efectivo, funciona muy bien, y en 5 o 6 semanas vemos ya los indicios de regeneración. Si realmente los indicios son buenos, pues ya quiere decir que el método es válido y podemos continuar con el método sencillo. Si vemos que los indicios son pobres, entonces ya significa que tenemos que hacer alguna cosa más. Pero normalmente en 3 o 4 meses ya notaremos cambios interesantes y para la resolución más completa tardaré un año, casi seguro. Pero no significa, a veces tú dices un año y dices, ostras, estar un año con dolor, no, porque cada vez va a ir mejor. Van a ver, los indicios aparecen entre las 4 o 5 semanas iniciales de comenzar el tratamiento. Ya empieza a notar, hombre, parece que voy mejor, parece que ya no me duele tanto, va mejorando la movilidad, o sea, lo irá notando. Pero los resultados, yo diría que 4 meses de promedio mínimo.
93-476-30-55. Y estáis en la calle Consell de Sen, ¿no?
Calle Consell de Sen, 160, esquina Conde Borrell.
Ahí estáis. Y si teniu cap dubte, ja sabeu, hi ha una web, medicentra.es, medicentra.es, que també encontraréis tota la informació. Doctor Humberto Los Certales, de Medicentra, oye, como siempre, muchísimas gracias.
A vosotros, un abrazo.
Si cada dia te echo más de menos, te quiero cerca, pero estás tan lejos.
Més de 500.000 de funcionaris han estat agredits el 2024 a les presons catalanes i dins de tot això, 25 casos són de violència sexual. De fet, és una d'aquestes xifres que no ha baixat, va una mica per barris, però es mantenen. És una mica, una miqueta més alta que la del 2023. Més o menys es manté. És una xacra que tampoc és una bona notícia que es mantingui, perquè teòricament, bueno, teòricament no, i a la pràctica, per millorar, s'hauria de reduir aquesta xifra. En parlem d'aquest informe que ha presentat la plataforma Marea Blava, i parlem amb el Francesc, que és portaveu de la plataforma de funcionaris de presons Marea Blava. Francesc, bon dia, benvingut.
Hola, bon dia.
Suposo que una de les preocupacions importants és que no només no baixen aquestes xifres, sinó que han augmentat.
Han augmentat relativament si ens referim a les agressions als funcionaris o les tentatives d'agressions a funcionaris, relativament. El problema que tenim és que s'estanca, es converteix en una lacra ja consolidada en el sistema penitenciari català, l'agressió al treballador penitenciari.
Clar, estem parlant de fins i tot de 25 agressions sexuals. Això és una xifra que és habitual a l'any?
Pues desgraciadament es va també consolidant. Si nosaltres ens remuntem al 2020 per enrere, era una anècdota que hi hagués algun tipus d'agressió sexual a alguna companya mentre treballava. En l'any 22 ja vam detectar 11, que es multipliquen per 2 en el 2023 i es consoliden en el 2024 en 25. Parlem d'un total de 59 agressions sexuals de tipus greu acompanyes durant els últims 5 anys. I això és una xifra greu, intolerable, inadmissible. I el que ens preocupa, com en aquesta dada com en altres, que la reacció de l'administració amb això és nul·la. És nul·la i, per tant, hem d'entendre fins i tot que seria de tolerància cap a aquest tipus de successos.
Que aquí era jo, precisament, la reacció de les administracions davant de tot això. Possiblement no caldria esperar a un informe amb tot el conjunt, perquè aquestes xifres les han de tenir l'administració directament. Llavors, què passa? Per què no reacciona? Per què no s'atenen les reivindicacions que han tingut durant molts anys els funcionaris, com esprais o qüestions similars?
Aquestes dades les tenim nosaltres a partir de les dades de l'administració. És a dir, qui primer té aquestes dades en global és la pròpia administració. Per què no reacciona? Això és una pregunta que s'hauria de fer al departament.
Clar.
És una pregunta que nosaltres li fem al departament, però ja li fem en format de denúncia. Quan fem aquest informe tenim la intenció de denunciar totes aquestes actes, aquests incidents que estan produint en els centres penitenciaris contra treballadors. És un deure de l'administració defensar i vetllar per la integritat física, per la integritat moral dels treballadors penitenciaris.
I a partir d'aquí, què es pot fer? Cap a on es pot tornar a reclamar o tornar a demanar?
És que tornem a passar la pilota a l'administració. Què es pot fer? Es poden fer moltíssimes coses. Es poden fer moltíssimes coses per evitar això. Si ens estan agredint els funcionaris és perquè hi ha un problema d'autoritat en els centres penitenciaris. Se li ha de retornar aquesta autoritat. Les conseqüències d'una agressió a un funcionari no poden ser les que estem veient ara en termes generals de tolerància. S'ha de buscar sortides, s'ha de buscar solucions. Tenen propostes l'administració, les coneix, però no les aplica perquè això no torni a succeir. Poso un exemple. Un funcionari amb una contenció física, amb un intern que està agressiu. Si l'eina és el cos a cos, si l'eina és una contenció física d'aquest intern que es mostra agressiu, el risc d'agressió és molt més alt.
Clar.
Per tant, nosaltres el que estem demanant és que s'apliqui el reglament penitenciari, que ens doni de les eines suficients, com podria ser un mitjà coercitiu, com són els aerosols. Una intervenció que seria molt més neta de cara a la possibilitat de que el funcionari fos agredit. És un exemple.
Doncs veurem com està el tema, perquè la població penitenciària va augmentant.
Sí. Ens en trobem, mira, en els últims 2 anys, un 12% d'increment. Ens trobem ara en el llindar dels 90% d'ocupació dels centres penitenciaris. 87,5, em sembla que és exactament. Això ens situa en una situació de quasi de l'ocupació òptima, màxima. Aquesta xifra del 90%, d'aproximadament el 90%, refereix a la capacitat òptima. I això què vol dir? Que un centre no es pot ocupar el 100% de llits, perquè hi ha una sèrie de llits que estan reservats, ja sigui una infermeria, un departament d'ingressos, un departament de primer grau, o si és un departament de dones, en aquell departament no hi poden estar hi homes. Per tant, a partir d'aquestes xifres que et marquen uns marges a cada departament, a cada centre, hi ha una xifra que et diem xifra òptima de funcionament. Nosaltres estem en llindar, 90%, i això genera col·lapse. Quanta més gent tens en un mòdul, major conflictivitat. És una relació directa. En quant més gent, més conflictivitat. És un dels altres motius que genera aquest escenari tan desgarrador que està fent als centres penitenciaris.
Doncs, Francesc, portaveu de la plataforma de funcionaris de presons Marea Blava, gràcies per aquesta xerrada i aquestes explicacions sobre aquest informe que heu fet. Molt amable.
Gràcies a vosaltres.
Herrera a COPE.
COPE Cataluña y Andorra.
Estás informat.
Esa nube de ahí parece un barco. Imagina despertar en el mar y descubrir en un solo viaje muchos destinos. Imagina un mundo lleno de espectáculos y diversión. Porque ese crucero que imaginas, en Viajes El Corte Inglés lo tenemos. Consigue un ahorro de hasta un 60% con tu reserva anticipada. Semana del crucero. No es un sueño, es tu crucero. Viajes El Corte Inglés.
Mira, Juan, escucha esto.
Te está entrando en un hogar protegido por Securitas Direct. Estamos dando aviso a policía.
Anda, te has puesto la alarma.
Sí, porque con su cerradura inteligente, si alguien forza la puerta, lo detectan y responden en segundos.
Oye, pues creo que yo también la quiero, que desde que robaron en mi bloque, no estoy muy tranquilo.
Pues póntela. Además, cuesta menos de lo que crees.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct y llévate la cerradura inteligente gratis. Llama ahora al 900-666-777.
Dime tres formas de ahorrar 10 céntimos al repostar en Repsol.
Descargar Wallet, abrir Wallet y pagar con Wallet.
Pero eso es solo una.
Claro, es que es la única y la mejor.
Tú sí que sabes. Descárgate Wallet, la app de Repsol, y ahorra 10 céntimos por litro en saldo con tus repostajes en nuestras estaciones de servicio hasta el 26 de enero. Infórmate en Repsol.es y descubre por qué ahorrar es Wallet.
Cepsa se transforma en Mueve. Gracias, energías fósiles. Pero es el momento de empezar a separarnos para impulsar un futuro con más energías sostenibles. Este futuro tiene futuro. Descubre nuestros proyectos en Mueve.es.
Mueve.
Ya está aquí Blancolor en El Corte Inglés, con hasta un 50% de descuento en una selección de ropa de cama, baño, mesa, alfombras, cortinas, muebles de dormitorio, descanso y mucho más. Blancolor, solo hasta el 28 de febrero, en tienda web y app del Corte Inglés.
Cert que la població penitenciària estrangera ha anat augmentant, eh? I ara, des de fa 2 anys, és major que l'espanyola. És una qüestió que tenim a les nostres presons, també. Ara canviem de tema radicalment i marxem a parlar de la plataforma Molta per Barcelona. És una nova plataforma que ha creat i es va presentar fa un parell de dies pel sector empresarial barceloní, que ha format aquesta mesa, no? Molta per Barcelona, per traslladar les inquietuds, aquesta fixació que tradicionalment ha tingut l'Ajuntament de Barcelona per vetar o frenar el vehicle privat i les possibilitats que hi ha. Quins objectius té aquesta mesa Molta per Barcelona? Cap on va i per què ho fem ara? En parlem amb el senyor Xavier Cotet, que és vicepresident de la taula de mobilitat i vicepresident de Barcelona Oberta. Xavier, bon dia, benvingut.
Sí, hola, bon dia.
Gràcies per estar aquí amb nosaltres, Javier.
Gràcies a vosaltres per donar-nos l'oportunitat per poder explicar-nos.
Sí, a més, és un tema interessant perquè darrerament hi ha hagut molta polèmica amb el tema del vehicle privat, sobretot a la ciutat de Barcelona, que si es fan aquestes eixos verds, les superilles, de mobilitat... En fi, quin és l'esperit i com, amb quin objectiu neix Molta per Barcelona?
Bueno, nosaltres creiem que la mobilitat és llibertat. Nosaltres creiem que és molt important que l'Ajuntament, abans d'aplicar segons quines mesures de restricció del trànsit, abans ens consulti. Què vol dir que ens consulti? Amb els empresaris, que totes les decisions que es prenen des de l'Ajuntament ens afectaran directament a les nostres empreses, als nostres treballadors i als nostres clients, perquè creiem que la mobilitat és molt important. Una ciutat sense mobilitat és una ciutat morta.
I més una ciutat com Barcelona, en aquest cas, que és una gran metròpoli.
Boca, Barcelona és la capital de Catalunya, no ens tenim que oblidar d'això. Llavors, hi ha molts serveis que Barcelona dona aquest servei a tota, no l'àrea metropolitana de Barcelona només, sinó també a tota Catalunya. Llavors, tancar la ciutat i que ningú des de fora pugui vindre a la ciutat en el seu cotxe, en el seu mot, o amb la seva moto, nosaltres creiem que és un error, no? Nosaltres creiem que és molt important l'ecologia, tothom vol un món més sostenible per nosaltres mateixos i per tothom, i amb això estem totalment d'acord. Cada vegada tenim que tendir tot cap a un món més sostenible, més ecològic, amb això estem totalment d'acord, però el que no estem d'acord és en aquesta prohibició o amb aquesta mentalitat de motos fora de la ciutat i que els cotxes no puguin entrar-hi i que tota la mobilitat de Barcelona sigui en metro, autobús, tramvia o bicicletes. Sí. Llavors, nosaltres creiem que la combinació d'usos és el més important i que el ciutadà té que ser lliure per escollir si vol agafar un cotxe o una moto o una bici o un patinet o el metro o el que sigui. Llavors, nosaltres l'únic que volem és intentar poder decidir conjuntament amb tothom i veure que el que té un cotxe o una moto no se'l pot criminalitzar i que no es pot dir que sigui dolent. Les persones que es mouen en cotxe no són persones dolentes.
De totes maneres, Javier, dona la sensació que s'ha començat una mica la casa pel sostre, no? En aquest cas, d'intentar reorganitzar tot això i fer una societat més sostenible, possiblement amb aparcaments dissuasoris, en aquest cas fora. Ja parlo del vehicle privat, ja no d'empreses, sinó dels particulars, en aquest cas. O aquestes qüestions, perquè el que utilitza el cotxe que ve de fora de Barcelona, el continuarà utilitzant. I el que això provocarà és més congestió. És una mica caos, clar, tot
que,
això, no?
Clar, és que per part de segons quins grups polítics o abans, l'alcalde actual té més voluntat d'escoltar i de decidir amb els empresaris, que també són ciutadans.
Sí, evidentment.
A vegades sembla que som d'extraterrestres. De pues, i de que cuidado en les afectacions que es fan, perquè, per exemple, una de les actuacions que es va decidir en l'anterior etapa era l'eliminació dels xamflans. Hi ha molts xamflans a l'Eixample de Barcelona que han desaparegut. Per posar un exemple, el xamflà de Tuset-Aribau, Tuset-Travessera-Gràcia, els han fet fora. Llavors, els xamflans, que eren un punt de càrrega i descàrrega molt important cada matí per l'Horeca, restauracions, bars, etc. Allà ja no existeixen. Què passa? Pues que les furgonetes, que tenen que fer el repartiment de mercaderies, es posen a segona fila. Si hi ha segona fila, el trànsit empitjora moltíssim. Però això es va fer amb tota la intencionalitat del món. Jo me'n recordo en reunions i que deia, no, això ho fem expressament perquè nosaltres volem que el trànsit de la ciutat sigui tan nefast que la gent no tingui ganes d'agafar el cotxe.
Però a partir d'aquí no es pot tirar cap enrere. Un cop fet totes aquestes reformes, es pot tirar cap enrere o no?
Bueno, és molt complicat perquè, clar, nosaltres com a ciutadans de Barcelona tenim molt respecte pels diners de la gent. I jo crec que a vegades, clar, ja ens passa com a empresaris, no? Jo sempre he dit, cuidado quan administres diners que no són teus, és que molt respecte pel capital. Llavors, jo crec que hi ha gent, no tots, però hi ha gent que es pensa que no hi ha cap mena de... Vull dir, és com fan un pressupost i no, la reforma aquesta serà... Mira, ara és un... Què passa? Res. Jo estic segur que a la COPE hi ha un pressupost de 10 milions i són 20 i algú...
No, ui, passa això i ja tenim un problema aquí fet, Ja tenim un problema.
Vingui el director general i tanqui la porta per fora, sisplau. Perquè, clar, allà...
Marxa una mica la cobertura, vigila, no moguis
gaire. Que necessitem un respecte molt gran pels diners públics, perquè són de tothom. Llavors, segons quines inversions, que són molt polèmiques i molt controvertides, com el tema del Consell de Cent. Consell de Cent es va fer en contra de l'opinió d'un sector molt important de la societat civil. I es va parlar molt. I vam estar molta gent en contra. I la van fer.
Sí, sí.
Ha acabat en tribunals... I per ara hi ha 4 sentències que donen la raó a la gent que deia que això estava mal fet.
Yeah.
I no és un tema de que sigui ecològic o menys ecològic o més ecològic. No és aquest tema, no és un tema d'ecologia. És un tema de mobilitat, és un tema de llibertat, és un tema de concepte. No té res a veure l'ecologia, no estem parlant d'això.
Doncs, senyor Javier Cotet, vicepresident de la Taula de Mobilitat i vicepresident de Barcelona Oberta, escolta'm, gràcies per aquesta xerrada i estarem pendents dels moviments d'aquesta plataforma, Mouta per Barcelona. Moltes gràcies per la xerrada i per les explicacions.
Gràcies a vosaltres.
¿Sientes pesadez? ¿Que tu cuerpo está hinchado? ¿Te aprieta la ropa? Con el plan 1-2-3, adelgazar y perder volumen es muy sencillo. Sigues comiendo, no son batidos. Enriqueta, cuéntanos.
Con el plan 1-2-3 vas a desintoxicar y depurar, perdiendo peso muy rápido. Solo en 3 semanas bajas de 3 a 7 kilos.
La primera semana limpias.
Eliminas volumen, pierdes la barriguita y 2 kilos menos con los sobes de piña.
La segunda semana renuevas.
Los michelines desaparecen, la ropa ya te baila, sobes de naranja.
Tercera semana
Barcelona, Captagrasas.
Son cápsulas adelgazantes, apto para todos, y el colesterol y la diabetes bajo control. Llámame, infórmate, 650-51-52-53.
Recuerda que el plan 123 es económico, tiene registro sanitario y que lo vas a recibir sin gastos de envío, llamando al 650-51-52-53. Además, recibirás gratis 3 infusiones de TOX, más lipo, más drena y el gel adelgazante de Rolones para destruir la grasa. Llama o envíanos un WhatsApp al 650-51-52-53 e infórmate sin compromiso. 650-51-52-53.
A punt d'arribar a la una del migdia, després, ja entrat en migdia, parlarem, atenció, de la grip aviar. Ens hem de preocupar per la grip aviar? En parlarem a migdia, COPE Catalunya i Andorra. Ara arribem a la una i continuem explicant tot el que t'interessa a Mediodia COPE amb Jorge Bustos i Pilar Cisneros. Quatre coses i torno.